en els Iskid i Danny Six, amb aquesta cançó que porta per títol Kit Kat, acabem ja el programa d'avui. Us deixem ara amb el més calent a l'Aigüera amb l'Ona Vila. Gràcies per la companyia i atenció. Demà hi tornem. Adéu-siau.
No s'assembla cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sendes. Excursionisme, senderisme i viatges. A través de 25 minuts trobareu propostes i rutes per poder fer una escapada, ja sigui a espais naturals, museus, pobles amb encant o indrets peculiars. Dijous i diumenge a 2:15 del migdia a Ràdio L'Escala.
Necessito desconnectar de tot.
I si en comptes de desconnectar, connectes amb el que realment importa?
I com ho faig?
Amb el Vivi, el festival d'enoturisme on el vi de l'Empordà marida amb el teu benestar. Rutes amb bici, winefulness entre vinyes i la gastronomia més autèntica.
Això és exactament el que em demana el cos.
Doncs tria el teu moment a vivid.costabrava.org.
Patronat de Turisme Costa Brava, Girona, de la Diputació de Girona.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró. Separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dijous 26 de març, m'agradaria començar el programa parlant de cultura i concretament de música, perquè aquest vespre se celebra a l'Auditori de Girona la gala dels Premis Enderroc, els premis més emblemàtics de la música catalana, però que enguany arriben amb polèmica. I és que l'organització ha decidit eliminar els premis de música familiar i per tots els públics per desavinences amb l'Associació Professional de Teatre per Tots els Públics, que representa diversos grups de música familiar. Concretament, s'han eliminat de la gala el Premi Xesco Boix, que atorgava la crítica, i el Premi de la categoria de música familiar, que s'atorgava per votació popular. I el sector ha reaccionat amb un comunicat a les xarxes en què reivindica que la música familiar és un agent actiu en creixement que contribueix activament a la promoció de la llengua i la cultura catalana i critiquen que deixant-los fora de la gala se'ls invisibilitza. Però quina ha estat la raó de les desavinences? Doncs enguany els Premis Enderroc s'han dividit en dues gales per reduir-ne la durada. Ahir se'n va fer una dedicada al jazz i la música clàssica i avui dijous hi ha la segona que englobarà els artistes de rock, pop i música urbana. L'organització volia incloure la categoria de música familiar a la gala del dimecres amb el jazz i la clàssica. I el sector s'hi va negar, al·legant que el seu circuit té molt més a veure amb els grups de rock, pop i música urbana, que és amb qui comparteixen festivals, festes majors i fins i tot a vegades escenaris. A més, els artistes de música familiar es queixen que les dues gales no tenen el mateix pes. La d'ahir tenia un format més petit i, a més, no era televisada com sí que ho serà la d'aquesta nit. Per la seva banda, el director d'Enderrock, Lluís Gendrau, ha afirmat que el sector ja els va avisar que no participarien a la gala perquè no se sentien còmodes amb el nou format. I ha obert la porta a trobar consensos de cara a futures edicions per tornar a incloure el Premi Xesco Boix i reconèixer la música orientada a tots els públics. De moment, però, aquest any la música familiar s'ha quedat sense premis. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dijous tindrem una nova entrega de Llops de Mar, un podcast del magazín mariner Arran de Mar, en què en Sergi Corral conversarà amb l'Ot Nebot, un pescador que ha rodat molt pel món. Tot seguit a l'ensèrie, l'Arali Giné ens parlarà de Kurt Russell i Michelle Pfeiffer, que s'han unit per dur a terme el darrer projecte de Taylor Sheridan. I acabarem amb les històries i cabòries dels impresentables, en Sergi Corral i en Joan Brugues. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia. Estupefacte, em quedo. No me n'havia adonat que havien retirat el premi de, del...
Home, Lali, presentes ja la gala aquest vespre i no ho sabies.
Joder, i vaig estar ahí fent el guió no em va semblar que faltés cap premi allà. No, amb l'escaleta i tot, no m'ho va semblar, però bueno. Sí, clar, a veure, vull dir... normal que s'emprenyin, no? Perquè, clar, si la que vam fer ahir molt cuqui, molt bé, en fet ja és el tercer any que ho fan, vale? Uh-huh. Perquè era la tercera edició, però clar, no és televisada, no té el bombo que té la grossa que és avui, no? la gala gran.
Clar, no, jo els entenc, i si de fet és el primer any que estan enfadats, vol dir que els altres anys estaven a la del dijous.
No, estaven a la del dijous, o sigui,
per tant,
que no vinguin amb l'excusa
canvi d'aquest any,
que teniu més a veure amb la clàssica, que teniu més, perquè fins ara us han posat amb la gran.
Exacte.
Si ara no... No diré res contra l'organització, que després m'ho haig de veure, i llavors... Però que vaja, que excuses de mal pecador.
Exacte. I a més amb la música familiar, que és una música molt important perquè és la que comença, no, a fer que els infants i joves s'engressin amb la música.
I que si tu has anat a algun concert del Pot Petit, de tota gent, al final acabes ballant igual.
Home,
que el nen més petit, eh? Vull dir...
Perquè la música familiar el que té de bo és que és per nens i per pares.
Correcte. Llavors, i també et diré una altra cosa. No vindrà d'un premi, eh?
No,
la durada de la gala no vindrà d'un premi, vull dir que...
No, perquè al final recull un premi, què són? 10 minuts?
Sí, amb lo extens que és, no vindrà d'un premi, ja t'ho dic ara. Però bueno, va, ja està, ahí lo dejo, perquè si no ja no em trucaran més. Bueno, en fi, vinga.
Recordem als oients que la poden seguir en directe.
Correcte,
per Ràdio L'Escala, a partir de dos quarts de deu,
a partir de ràdio, o sigui, la poden veure, o sigui, la poden sentir des de Ràdio L'Escala. La podeu veure a través de la xarxa Més,
amb
la plataforma, amb les televisions locals. Bueno, també retransmet per TV3 si ho decidiu, però bueno, nosaltres tirem casa per la finestra.
Home,
amb nosaltres, nosaltres. Però sí,
si l'heu d'escoltar per ràdio, escolteu-la per Ràdio L'Escala.
Correcte, és una coproducció de la xarxa i del 3CAT.
Amb presentació de la...
He dit TV3 abans, no? Ui,
ara és el 3CAT.
No, el 3CAT, perdó, el 3CAT. Aquests també... ui, com... Mare meva, el que m'espera aquesta tarda. En fi.
I això, la presentació va a càrrec teu, Lali, i...
Hi ha uns presentadors de la gala.
Bueno, sí, tu ets la locució de...
I llavors hi ha Josep Martín, que és dedicat, i jo, en representació de la xarxa, que retransmetem per les ràdios, la locució de les ràdios, per allò que dèiem d'evitar aquells silencis, aquells moments d'això, doncs és una copresentació per donar més suport als presentadors, i això és el que es podreu escoltar. Bueno, podreu escoltar tota la gala.
Mm-hmm.
Podreu escoltar tota la
gala. Tota la gala amb els vostres comentaris.
Amb els nostres comentaris, correcte.
Perfecte, Lali. Doncs anem ara amb l'actualitat.
Vinga, va, sí, anem amb l'actualitat, va.
Ja hem fet la falca publicitària.
Exacte, vinga. Comencem parlant de Tramuntana. Ja veurem, o sigui, exacte. Sort que els premis aquests es fan a cubierto, perquè la cosa no pinta bé. Que torna la Tramuntana, torna a superar els 100 km per hora. No sé si veu sentir gaire ahir la nit els cops que fotia, però...
Jo no vaig sentir res perquè he dormit com un tronc aquesta nit,
vale,
però
doncs,
aquest matí se sentia,
va començar a entrar ahir la nit i la cosa ha anat fort. També hem de dir que a sobre n'hi ha per dies. Estàvem acostumats ara mateix a episodis curts, mm-hmm, de Tramuntana, doncs sembla que aquesta vegada no serà així. La ventada ha fet caure dos pins de grans dimensions, alguna branca també. Això de moment, perquè és el primer dia de l'episodi.
Bueno, clar, fins en queden uns quants.
Exacte. Bueno, doncs que s'allargarà fins a l'entrada de la setmana vinent. Diumenge, segur, i dilluns, doncs ja veurem. Però comença, sí, sembla que comença la Setmana Santa.
Aquí amb ventades,
una mica, exacte, una mica així amb ventades. I de moment, ja et dic, s'ha carregat dos pins... alguna de les branques. Bueno, jo et dic que ahir sentia molts cops i moltes... Mm-hmm. Però clar, al final dius, hòstia, és que ja no ho sé.
Clar.
No ho sé. Ara,
a vegades és el mateix vent, que pica contra les parets i fa soroll.
Sí, exacte. Sobre... El terrabastall que vaig sentir quan em va caure la paret, aquella...
No ho has tornat a sentir,
això. No ho he tornat a sentir.
Bueno, encara, és bon senyal.
És bon senyal, exacte, perquè si comencen a caure parets d'aquestes tèrmiques, doncs tenim un problema.
Bueno, de moment els estralls han sigut petits,
dos pins,
no? Dos pins.
Dos pins i no hi ha hagut cap ferit, ni... perquè, clar, òbviament, els pins també podrien caure sobre algú,
Sí, sí,
però,
sí.
Com que, en principi, doncs, són zona no transitada, doncs és així.
Bueno, seguirem pendents de si hi ha més estralls.
Exacte. Després, també parlarem del sopar gastronòmic solidari en benefici de l'Associació del Parkinson de l'Escala. Ha estat el Molí per recollir fons per donar visibilitat a la malaltia. El menú anirà a càrrec de 5 restaurants diferents. Hi haurà entrants amb embotits i anxoves d'establiments locals i els tiquets es poden comprar a un preu de 65 euros. Recordeu que es tracta d'un sopar solidari, mm-hmm, val? En benefici d'aquesta associació, de l'Associació del Parkinson, perquè algú dirà, ostres, 65, bueno...
Sí. Home, 65 en un primer moment impressiona una mica, però clar, si és el sopar...
Tampoc és un dels preus més elevats que he vist, de menús d'aquests gastronòmics, ja t'ho dic ara.
Bueno, i el producte és de qualitat, perquè anxoves de l'Escala, no sé què més has dit, però...
Els entrants són anxoves d'establiments, però després venen els plats forts, que és on hi ha l'elaboració que justifica aquests...
Bueno, i que tot s'està pujant.
I que és solidari, coi. I que com a menú gastronòmic està bé de preu. No, això no ho discutirem. Va, m'estic fent amics avui, M'estic fent molts amics. Molt bé. També parlarem de la UEC, que participa al projecte Surfing for Science. Es tracta de la unitat escolaritzada compartida que pren partida, diu, pel projecte de recollida i estudi de microplàstics. És aquest projecte que porta aquesta associació, Surfing for Science. El Club Nàutic L'Escala, la Fundació Alive i la Universitat de Barcelona coordinen per tercer any seguit aquesta campanya mediambiental. Val? Són aquestes tres organitzacions i el projecte té aquest nom, Surfing for Science. Té surf per la ciència.
Vale. Clar, exacte. Bueno, recollir microplàstics també per estudiar una mica, no, l'impacte que tenen, entenc.
Surf per la ciència recollint microplàstics, bàsicament.
És fantàstic. I estàs fent un acte pel medi ambient, que això està molt bé.
Clar, aquest és l'objectiu principalment d'aquesta activitat, que és garantir que el medi marí estigui net i no ple de...
ple de plàstics que fan mal als animals, a les plantes, a tothom.
Exacte.
Bueno, i que banyar-se en un mar en què hi ha plàstics tampoc és gaire agradable.
No,
eh,
ara, si per la nostra, pel nostre organisme tampoc és d'això, però sobretot és el tema, i que ens retroc, de retruc ens toca a nosaltres, és la flora i fauna marina,
sí, sí, sí,
que afecta, i després tu això... Si no ets vegà, tu menges.
Sí, sí, perquè si et menges un peix que està nedant pel mar i s'ha menjat plàstics, doncs...
Per tant, de retruc, ens afecta a tots. Per tant, conscienciació. Val. Anem a esports.
Som-hi.
Amb el punt treballat, diu l'Ivan, de l'Escala davant el líder de la categoria, l'Escala i el Badalona han empatat a un. Un partit entretingut per l'espectador.
Home, tu diràs, perquè això vol dir que fins al final, no?, vam estar allà a veure qui guanya.
Sí, a veure qui marca, no? Pues, no, home, empat a un. Amb aquest resultat, els de David Gurillo continuen a la sisena posició, mentre que els badalonins recuperen el liderat. Aquest enfrontament va tenir un gran poder de convocatòria. Clar, era un partit complicat, era el líder de la categoria, llavors, bueno, pues, més val un empat que una derrota, això està clar.
Home, i tant, això sempre.
Almenys sumes un punt i continuen 600.
Bueno, poc a poc, poc a poc, i bona lletra, i anirem aconseguint resultats.
Poc a poc, i bona lletra, va. I el temps, que ja ho hem dit una miqueta, però que tenim aquest panorama marcat per forta tramuntana, el retorn de l'ambient d'hivern, o sigui, jo ja he recuperat una jaqueta que feia... potser un mes i pico que no portava, però...
Jo he tret la noraca avui també.
Bàsicament això, eh? una parca polar. Sí. Vinga. I el que dèiem, que s'allargaria fins passat el cap de setmana.
Saps què em fa ràbia a mi?
Quan, concretament, no ho sé. Què? Yeah.
Que fa sol i podríem posar rentadores, però no la pots estendre perquè surt volant.
Bueno, jo...
És com jo, si fa vent, vull que plogui.
Jo és que ara sud, o sigui que potser podria, però no m'atreveixo tampoc, perquè amb les ventolades que s'arriben a sentir, dius, és igual.
Veuràs els jerseis,
sí,
a casa dels veïns.
No, clar, com si veia les plaques de volar, doncs imagina tu els jerseis o les calces, no? És igual. Va, prou.
No val la pena.
No val la pena.
En fi, Lali, ens ho amplies tot això al punt de la una?
Aquí estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al més calent a l'aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Llocs de Mar, un podcast fet arran de mar.
El Llocs de Mar d'avui s'endinsa en una botiga de pesca, però no per anar-hi a comprar, sinó per descobrir a un pescador que ha rodat molt pel món, Lot Nebot.
A l'arran de mar hem parlat molt de la pesca, tenim seccions setmanals, hem entrevistat a pescadors professionals, hem entrevistat a pescadors recreatius, però fins ara no havíem baixat el que podríem dir una botiga de pesca, que, on la gent pot comprar tots els estris que els hi fan falta per anar a pescar. Ara mateix tenim aquí al davant hams, moscatons, esquers artificials, fins i tot material de submarinisme, canyes, ploms, és a dir, estem envoltats d'un paradís per qualsevol pescador recreatiu de l'afició que vulgui anar a comprar o vulgui anar a complementar el seu equip de pesca. I avui parlarem amb Lot Nebot, que és el propietari de la botiga on estem avui, que és Esports Can Jordi, una botiga amb molta història aquí a l'Escala, més de 60 anys de trajectòria en el món de la pesca, i justament ell fa un any i escaig que porta el control de la botiga. Ot, benvingut, primer de tot.
Moltes gràcies, Sergi. Bona tarda.
Aviam, estem en una botiga de pesca, però primer volíem saber una mica com havies arribat tu fins aquí. M'has dit, o m'has d'allò, que amb els 2-3 anys ja t'hem d'imaginar amb una canya a la mà.
Correcte, sí, la meva trajectòria comença molt enrere. Era molt petitet i el meu avi em traia a pescar amb barca. Llavors allà ja em vaig donar compte, no, que era algo que realment m'agradava. Necessitava els caps de setmana, aquells estiu que venia a passar de temporada aquí amb els meus pares, i sí, sí, o sí, cada dissabte o diumenge s'havia d'anar en barca i mirar de pescar alguna cosa.
Suposo que aquí on estem hi havies vingut a comprar més d'una vegada.
Correcte, estava una mica canviat, però sí, sí, aquesta era la botiga de referència abans de sortir en barca, no? Havíem d'anar a buscar els cucs, sí o sí, les rosques.
T'haguessis imaginat alguna vegada que al cap dels anys tu estaries com a amo i senyor d'això?
La veritat és que no m'ho havia imaginat mai. Això que m'ho havien proposat moltes vegades, de, hòstia, amb el que t'agrada tota la pesca hauries de tenir una botiga, però no em veia realment en una botiga, sinó que em veia fent altres coses, no?, com portant gent a pescar arreu del món. Però, mira, al final es va donar que l'altre em quedava una mica massa gros, de moment, i em va sortir aquesta oportunitat, llavors vaig dir, m'hi llenço.
Amb els biòlegs hi ha allò que si ets més de laboratori o més de bota, amb els pescadors podríem dir que tu, sens dubte, ets més de peu de palatge, de llongada, de roques, de barca, que no pas d'un lloc tancat, no, Ot? T'hem vist voltar molt i molt a la teva vida.
Correcte, així és. Jo, estar tancat és una de les raons de per què no em veia una botiga, però sí, el meu és sobretot les roques més que la barca, ja que no tinc barca, però hem caminat bastant tot arreu de Catalunya, algunes zones d'Espanya en interiors, aigües interiors, i arreu del món també, tot enfocat a la pesca.
Arreu del món, aviam, explica'm una miqueta per on has voltat, perquè mira, que estem aquí a la botiga i a dalt, al mostrador, a una de les parets on a sobre dels hams i dels mosquetons i de diversos estris, veiem fotos de revistes de pesca amb un noi amb peixos molt grossos. Ets tu, no?, d'allà dalt?
Correcte, set jo, i de fet allà hi veiem el segon viatge que vaig fer a Oman, i podem veure també un dels viatges que era a Costa Rica. Llavors, bueno, en aquest cas tot va començar el primer viatge a Oman amb 19 anys i va ser un mes de setembre i ens va agradar tant que vam decidir tornar-hi el mes de febrer. El següent febrer vam tornar-hi a anar a Oman i era fantàstic, no? Estàs en un altre país, no has viatjat mai, no has sortit mai d'Europa, i va ser la gran meravella, va ser un descobriment això de viatjar i pescar.
Crida l'atenció perquè, clar, és un altre nivell, no? Potser aquí anava a dir, no?, amb la barqueta acostumat a agafar quatre pagells o quatre serrans o por ahí, et veus amb unes llampugues, amb uns peixos de 15, 20, 30, 40 quilos. Clar, això de totes maneres fa falta entreno previ, no? No hi vas allà de zero.
Correcte, fa falta entreno previ, però en aquest cas, no?, és com que tens l'entreno previ amb el somni inclòs, perquè aquí sempre vas traient peces menors, mides més petitetes, portes l'experiència que vulguis, però clar, quan viatges a un altre lloc i trobes que el que et pot picar la canya pot ser bastant més gros, és algo que, tot i així, falta aprendre, no? I a més, falta aprendre quines espècies hi ha a cada lloc, com mengen, com viuen, i bueno, crec que forma part una mica de la gràcia de viatjar, no? Que no tot és com ens ho trobem aquí, ni molt menys.
Ot, com varies veure la pesca des de fora el mostrador, a dintre el mostrador, el tracte amb els pescadors? M'incloc, no són persones fàcils, de tractar moltes vegades. Què t'ha sobtat més d'aquest canvi d'escenari?
És que sobtar-me, de cop i volta, m'he donat compte de la realitat, no? La realitat que quan vas a una botiga, tu demanes certs productes i et diuen, hòstia, és que sempre voleu el que no tenim. I dius, hòstia, però si això tenen per tot arreu, no? I aquesta és una mica la teva suposició. Però quan estàs darrere del mostrador et dones compte que la gran majoria de pescadors volen el que no tens. Llavors, mica en mica intentes adaptar-te a ells, inclús donar solucions, però així el principal és mirar d'adaptar-te, no? Donar una mica el servei per tothom.
I ara una pregunta clàssica quan es parla de comerç. Actualment, amb tant comerç digital, tant comerç per internet, tantes plataformes diverses, no direm noms i marques, però això sí que és a nivell globalitzat absolutament, com es fa perquè la gent continuï venint, o com crees el vincle perquè la gent trepitgi la botiga del terreny?
És complicat, és molt complicat, i amb això m'hi vaig trobar quan vaig agafar la botiga. El primer mes, que encara tenia tancat i m'estava organitzant, va ser qüestió d'agafar diferents catàlegs i, segons criteri, mirar d'escollir el millor producte de cada catàleg, no? No hi ha una millor marca, però sí que hi ha uns millors productes. Llavors, aquí és on realment et trenques el cap i penses una mica en tothom, en tots els tipus de pesca que poden venir a preguntar o demanar, i mirar donar això, no? Donar aquest servei que comentem, que és buscar el millor producte, el millor preu, dintre de les diferents marques. Si d'una marca podem agafar els mosquetons, de l'altra agafarem els hams i de l'altra agafarem els peixos artificials. Però tot això magnificat per una quantitat que no sé ni com explicar.
Ot, jo me'n recordo que abans, amb un ham del 6, amb un fil i amb un suro, el que sigui, fèiem. Ens hem flipat massa?
Jo crec que sí. Realment crec que sí, que ens hem flipat una miqueta, però també crec que és quan entres ja en el món del fanatisme, no? Quan estàs en aquest mundillo, ja, jo personalment, si més no, parlo per mi, em considero col·leccionista d'articles de pesca.
Això vol dir, si m'ho permets, una mica, uns quants pongos a casa de pesca?
uns quants bastants. I al cas, inclús abans de tenir la botiga, no? Un dia el meu pare es va ficar a comptar canyes a casa i em va comptar 48. Me'n recordaré sempre, perquè em vaig quedar sorprès a dir, hòstia, de veritat, tenim 48 canyes entre dues persones? Ho vaig trobar una barbaritat.
I ha canviat molt, no? Perquè ara, clar, la majoria de tècniques, o moltes tècniques, fins i tot Japó marca tendència, països orientals... Clar, són, no diria que massa fins, però si fos per ells, encara tindríem més productes.
Correcte, així és, i també penso que al final és per el fet de que tot avança, han de sortir coses noves i d'alguna manera ens han d'intentar de vendre aquestes coses noves, aquests productes nous. Llavors, bueno, és una mica com tot, no? Hem de saber fins a on volem, o realment si estan disposats a fer que tots aquests canvis, perquè ens trobem que tenim una canya per cada modalitat i dintre de cada modalitat tenim una acció concreta, no? En el cas de les canyes, per exemple. Llavors, es fa complicat tot plegat, es fa molt complicat.
I un altre aspecte, estem en uns mesos una mica de... els pescadors una mica alterats, el tema de normatives, tema de noves lleis, temes de no... Sé que tu, per la teva part, també ets molt de... Sí, anem a pescar, però ho fem d'una forma responsable, no? Aquí potser és aquesta la pedagogia que fa falta ara, no? Que el pas que s'ha de donar.
Crec que sí, perquè... Parlo per mi, vale? Sempre parlo per mi, no vull influenciar ningú, però... En el cas de la pesca, considero que la pesca és biologia. Llavors, estic d'acord amb moltes coses, no? Com el tema de la captura i solta, i mirar de tractar bé els peixos, obtenir més normes, més talles mínimes, més restriccions en quantitats de peixos per emportar-nos a casa, i tot això ho entenc perfectament en l'aspecte de que, bueno, s'està mirant per conservar una mica, no? Perquè el dia de demà segueixi havent peix, no? I d'alguna manera podem disfrutar d'ell i inclús les noves generacions en puguin disfrutar.
Això es fa una mica difícil, no? Perquè abans venies de l'època quan més millor i quan les galledes més plenes millor. Ara digue-li a un que va pescar en barca que dels 30 calamars que agafi se n'ha de quedar 5, potser t'engega a pastar fang.
I tant que sí, i tant que sí. Aquí m'hi trobo, intento des de la botiga no fer pressió com a tal, però sí donar aquell petit consell i intentar explicar el perquè de les coses, i et dones compte que sobretot amb la gent d'abans costa bastant més d'entendre.
I com veus el... Parlem de futur, o sigui, fa poc més d'un anyet que has agafat la botiga, estàs fent canvis, estàs fent remodelacions, l'estàs enfocant cap a la teva manera. Cap on vols que vagi Esports Can Jordi?
Tal com hem comentat, no? És una botiga que té molts anys, té més de 60 anys en funcionament, i em trobo que s'han quedat certes coses una mica antiquades. Llavors, donar donar-li una nova cara a la botiga pot ser algo important i que faci sentir el client una mica més còmode a l'entrar aquí, no? I bueno, és una mica l'intenció, que quan tu vagis a comprar alguna cosa del tema que t'agrada, que t'hi puguis sentir a gust, que sigui més enllà que una botiga. Si ha l'intenció a la llarga és que sigui un club de pesca on ens puguem trobar els pescadors i compartir les diades.
Ara estem en un poble molt turístic, l'Escala, un poble de mar, no?, amb les dues temporades. Suposo que aquí hi ha temporada alta i a cua de gent anar agafant cucs de la nevera, anar agafant les coses, feinen, potser fins i tot amb una persona no es fa suficient a la botiga, que s'ha de contactar més gent, però clar, la temporada baixa d'un poble de costa com l'Escala també s'ha d'oferir, no?, aquest servei, perquè encara que sigui que estem en, sigui mes de novembre, desembre, gener, febrer, la gent continua anant a pescar.
Correcte. La gent segueix anant a pescar, molt de menys, això és cert, però hem de tenir en compte una cosa amb la pesca, i sempre ho comento, i és que és l'activitat més practicada del món. Crec que hi ha poca gent que s'ho para pensar, no? Molts pensem en el futbol, per exemple. Però la pesca, en el racó més petit del món, la fan servir per pescar. Ai, per menjar, perdó. Llavors, partint de que hi ha una base de necessitat i ho portem a una base de hobby, no? Llavors, quan es torna un hobby, la gent segueix consumint, sigui l'època que sigui. Si és com dir, si me'n vaig a mirar si el restaurant està obert i el restaurant està tancat, no sé com dir-ho.
Això no vol dir que no et deixem fer vacances, eh? Però fins i tot ara m'has dit que vols reprendre aquests teus viatges, aquestes experiències d'anar a nous llocs, fins i tot d'anar a continuar voltant pel món anar pescant.
Correcte, això és realment el meu somni, i es basa principalment en, a la llarga, mirar de fer excursions de pesca. Excursions de pesca arreu del món, on el client pugui escollir una mica quin país li agradaria anar, tot i així seguint certes propostes, no? Però la intenció és que el client s'ho pugui passar bé i disfrutar el màxim possible. Llavors, dintre d'aquestes propostes, que són diferents països, doncs intentar créixer una mica en l'aspecte de viatjar en quant a la pesca i amb persones que estiguin disposades a sentir aquesta malaltia.
Quin lloc et faria especial il·lusió anar-hi?
Un lloc bastant concret que tinc en ment és Kènia. Trobem al sud-est d'Àfrica i és un país que en quant a la pesca no està massa explotat. Llavors crec que és un bon recurs, els bitllets de vol són bastant econòmics en vista d'altres països, i crec que pot ser una opció molt bona per començar.
Ot, anem acabant aquesta conversa. T'he de dir que a mi també se'm fa una mica estrany, eh? Estar fent un programa de ràdio en un lloc on personalment també hi he estat treballant tants anys i hem compartit també botiga, eh? Alguna vegada fins i tot crec que t'he despatxat a tu, inclús. doncs això, acabem amb aquesta mirada al futur, en el que serà Esports Can Jordi, amb aquestes remodelacions. Veig lleixes i veig coses per aquí, per la botiga, dels canvis i així. Suposo que hi ha de cares a la primavera de l'any vinent, quan passi aquesta temporada d'hivern és quan veurem la cara.
Correcte, així és. L'intenció és de cares al febrer, ja fer-li que ha rentat de cara, i així es podrà començar la nova temporada 2026 amb certes millores, amb productes nous, amb més comoditat per al client, una mica tot plegat, mirar de fer-ho el millor possible.
Doncs Ot, moltíssimes gràcies per passar per la Randa Mar, molta sort en els viatges i molta sort en Esports Can Jordi.
Moltes gràcies, Sergi.
Més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara, com cada dijous, és moment de fer un repàs a les plataformes amb l'ensèrie de la Lali Giné.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb Lali Giné.
Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana d'estrenes interessants i d'un retorn molt esperat, així que comencem, com sempre, el repàs de la cartellera.
Bienvenido a mi ciudad. ¿Alguna mujer puso nombre a esa cara de besugo? Pat Boker. Apuesta el 17, Lucky Luke. Ya hay 16 sheriffs en el cementerio.
I ho fem des d'aquest dilluns a Disney Plus i trobem l'estrena de Lucky Luke.
Última parada, Ciudad Billy el Niño. Donde me los cargo a todos. La vieja bruja. Adiós, Lucky Luke.
Es tracta d'una nova adaptació del còmic franco-belga de comèdia i rodada a Espanya. El mític Janet Solitari haurà d'ajudar en aquesta ocasió una jove de 18 anys en perill que busca la seva mare. Tot plegat en un recorregut pels Estats Units en què s'enfrontarà a una gran conspiració, així com els Dalton, a Billy el nen o a Calamity Jane.
Hello, hello, hello. Welcome to my new chapter. Come on in.
També des d'aquest dilluns, HBO Max hi arriba la tercera temporada de The Comeback.
This is a hip crowd. And if we leave room for dessert?
He did. I have a show.
Una dècada després de la segona temporada de la sèrie còmica original de Michael Patrick King i Lisa Kudrow, torna amb la seva tercera i última entrega explicant les vivències en forma de fals documental d'una excelebritat vinguda a menys, però amb un ego enorme.
Vete, fuera de aquí. ¿Has olido algo rico? ¿Te creías que te podías cagar en mi jardín?
Des de dimarts a Filmin hi trobem La mujer danesa.
¿La mujer danesa?
Sí, soy la vecina del tercero.
Nos ayuda a buscar a nuestra gata.
La hemos encontrado. Es gusano rojo.
Parlem d'una sàtira que segueix una exespia danesa que es retira a Reykjavik a la recerca d'una vida tranquil·la, però no pot ignorar els seus instints guerrers.
Es día de novatadas.
¡Ayuda! ¡Eh! ¡Pobres de mierda!
Des de dimecres arriba a Netflix la tercera temporada i última de Los Rompecorazones.
Todos vosotros estáis a punto de terminar. Hora de irse. No tenéis que arriesgar vuestros brillantes futuros.
Torna aquest drama juvenil australià que és remake de la mítica sèrie del mateix nom i que mostra el picant drama d'un institut i els escandalosos jocs.
Dale caña. Mierda de la buena. Bien apestosa. Soy John Dorian.
Más te vale que no.
¿Va a ser que sí?
No.
Pues va a ser que no.
També des d'aquest dimecres a Disney hi arriba la desena temporada de Scrubs.
Nos falta un saludo secreto.
Listo, los cinco abajo.
Y si da tiempo, manos de jazz.
Claro.
Torna aquesta ficció en què dos metges tornen a posar-se la bata per primera vegada en molt temps, però la medicina ha canviat, els interns han canviat, això sí, la seva amistat ha resistit al pas del temps.
Tell me, when it's just you, all alone, do you even know who you are?
Sorry.
Encara més propostes a Amazon també des de dimecres i arriba Bait.
Oh my god, Sharpay, are you going to be the next James Bond?
Just an audition.
James Bond is white.
Parlem d'una comèdia en què un actor amb problemes s'enfronta a la seva última oportunitat de triomfar en l'audició de la seva vida, interpretar James Bond.
Un fardo. Dos fardos.
La darrera proposta d'aquest dimecres, la segona temporada de Daredevil, que arriba a Disney.
La culpa demuestra que todavía tienes algo pendiente.
En aquesta segona entrega, l'alcalde de Nova York manté la ciutat sota el seu fort domini mentre busca a l'enemic públic número 1, el justicier popularment conegut com a Daredevil.
Er det någon annan som vill berätta om någon händelse eller situation?
Aquest dijous, Sky Showtime, hi arriba la tercera temporada de Verónica.
Du kommer inte vakna. Du verkar inte förstå det, men alla andra gör det.
La protagonista lluita per mantenir unida la seva família després de l'accident del personatge de Thomas. Al mateix temps, lluita contra l'estrès postraumàtic i unes visions cada vegada més intenses.
Pero vemos a Sinosel, que recorta, a Serrat, ve a Gini, la pone dentro, gol de Gini, gol de Gini. Ahí está el asturiano.
Vamos a ser.
secuestrar al ídolo de miles de personas.
Te metemos en un zulo de esos, unas amenazas a la familia, y dale.
També aquest dijous a Movistar Plus i arriba por 100 millones.
Siendo buenos no nos han hecho ni puto caso, siendo malos se van a enterar de quiénes somos, me cago en sol.
És la història d'un dels segrestos més famosos de la història d'Espanya, el d'Enrique Castro Quini, davanter centre del Futbol Club Barcelona, que va desaparèixer l'1 de març de 1981 després de marcar dos gols a l'Hèrcules al Camp Nou. El jugador va aparèixer 24 hores després en un zulo en un taller mecànic d'un barri humil de Saragossa.
¿Cuánto has durado?
Bueno.
¡Para el coche!
Demasiado.
A Netflix, i encara aquest dijous, hi arriba Harry Hall.
Harry, han pasado 5 años. Pasa página de una vez.
La sèrie segueix el brillant detectiu Harry Hall, que persegueix assassins mentre lluita contra els seus propis dimonis.
Oye, eres tú.
¿Crees que deberíamos casarnos?
Quizás una ceremonia discreta en una cabaña pequeña que tienen mis padres. Una boda sin artificios, solo la naturaleza, viendo como nieva.
Eso es. Nos casamos.
Encara Netflix i encara dijous s'hi estrena Algo Terrible Está a Punto de Suceder.
Mi familia te va a adorar.
Els creadors de Stranger Things produeixen aquesta sèrie de terror que comença en els preparatius d'una boda.
You will have as much life as you allow yourself.
Divendres, Sky Showtime s'estrena The Madison.
You know, at night, the bull elk come down to the river and bugle.
La sèrie és una emotiu anàlisi del dol i la connexió humana a través d'una família de Nova York que resideix a la vall del riu Madison, al centre de Montana.
It's like a movie, we can play it over and over.
La nova ficció de Taylor Sheridan compta entre els seus protagonistes amb Michelle Pfeiffer i Carl Russell junt amb Matthew Fox.
Manuel sabe adivinar la raza y la edad de un perro solo con oír su ladrido.
Malamute de Alaska. Bóver australiano, 8 años y medio, color azulado, es alérgico al pollo.
També divendres a Amazon s'hi estrena Vida perra.
Me robé de vino.
Pero del barato, ¿eh? 12 euros la botella.
Qué fuerte.
Un par de gossos de Madrid que es converteix en un punt de trobada per un peculiar grup de veïns d'edats diferents, inquietuds i perspectives que coincideixen en aquest indret amb un nexe comú, l'amor pels gossos.
Asimílalo. Todo lo que ha pasado te ha traído a este momento. Tú vas a hacer cosas que esta gente no alcanza a comprender.
I Apple TV, el retorn més esperat encara divendres, la cinquena temporada de Per a tota la humanitat.
La intenció és que mi gobierno le devuelva el control a la Tierra. No podemos seguir destinando dinero a Marte.
En aquesta nova entrega ens situem poc abans després del final de la temporada 4. Ara, la base de Mart s'ha convertit en una colònia pròspera de milers de residents i una base per noves missions que portaran a la humanitat encara més lluny al sistema solar.
No queda tiempo. Van a destruir cualquier esperanza de un mañana aquí.
Però les nacions de la Terra exigeixen llei i ordre al planeta vermell. La fricció continua augmentant entre els que viuen en els dos planetes.
Bienvenue au Citadel.
I la darrera proposta de la setmana i d'aquest divendres a Maxi estrena Privilegios. Una jove reclusa accepta desesperadament un lloc de groom com a part d'un programa de permisos diaris dirigits pels poderosos directors de l'hotel. Poc després d'arribar, al seu primer torn es veu immersa en una lluita de poder en la que l'ambiciós personal, els hostes més influents i xarxes externes lluiten pel control convertint l'hotel en un caldo de cultiu per la manipulació i la traïció.
Fíjate en esto. Es plomo, vale mucho, Lucio.
Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Emergencia Radioactiva, que podeu trobar completa a Netflix.
Tengo varios pacientes con los mismos síntomas. Recordé que estás especializado en física nuclear. ¿Te importaría aprovechar que estás en la ciudad para echarle un vistazo?
Pero esto es raro.
¡Pare, pare!
Parlem d'una minissèrie brasilenya de tan sols 5 episodis que s'inspira en l'accident real del C-637 que va passar a la Guyana brasilenya el 1987. Un dels desastres radioactius més greus de la història no relacionats amb una central nuclear.
Pero ahora hay que actuar rápido para evitar una tragedia. Si el cesio llega a más lugares de la ciudad, tendremos un desastre que Brasil no ha visto nunca.
La producció reconstrueix el clima d'incertesa, por i confusió que va viure la població brasilenya quan una màquina de radioteràpia abandonada acaba alliberant material radioactiu en plena ciutat.
Nuestra prioridad es calmar a la población.
Nos quedamos sin tiempo.
A partir d'aquest moment comença una carrera contrarrellotge en la que científics, metges i autoritats intenten entendre què està passant i com aturar una amenaça invisible.
Estàs poniendo en peligro, Mario.
La sèrie retrata el desastre des de diversos punts de vista. El treball dels científics que intenten contenir la crisi, les autoritats polítiques que compliquen la gestió de l'accident i, sobretot, l'impacte humà en les persones que van estar exposades a la radiació.
I a veces lo que no hacemos tiene una consecuencia aún mayor.
Emergència radioactiva és un drama humà d'enfocament realista que aconsegueix transmetre la por a un perill que ningú veu, la incertesa d'un desastre real.
¿Cómo de peligroso es esto para nosotros, la verdad?
En definitiva, que si us va agradar la sèrie Chernobyl, aquesta producció més modesta és per vosaltres.
Gobernador, hay radiación suficiente para sobrecargar un escintilómetro, que es un aparato muy sensible, así que podría ser una dosis grande o una dosis enorme. No estamos seguros.
¿Cómo que no están seguros?
Imagine una báscula en una carnicería. Solo registra hasta 10 kilos. Si usted se sube encima, se rompe. No podemos saber si usted pesa 10 o si pesa 100. El escintilómetro es igual que esa báscula sobrecargada. Y sé que hay gente que sigue estando expuesta a esa radiación ahora mismo, pero no puedo decirle a cuánta, así que no hay otra opción. Hay que evacuar la zona y aislar y descontaminar a cualquier contaminado.
¿Contaminado?
¿Me deja su bolígrafo?
Claro.
Esta es la cuestión. El bolígrafo es la fuente. La tinta es el material radioactivo. Si usted se acerca a la fuente, acabará irradiado. Pero si usted se aleja de la fuente, dejará de recibir radiación y no irradiará a nadie. Podría acercarse al secretario y no pasaría nada. Pero si la fuente se rompe...
Lo he entendido. Si la tinta... Si el material radioactivo me alcanza, empezaré a irradiar a otros.
Sí, exacto. Pero no es tinta, es polvo. Y ese polvo de cesio, que es más fino que un grano de azúcar, tiene mucha, mucha radiación. Si toca la piel, la ropa, si alguien se lo traga o lo respira, acaba contaminado. Y sería una fuente ambulante.
Sí, tenemos que ingresar al personal del vertedero.
Sí.
Y también al personal de sanidad que estuvo expuesto.
Sí, sí, a todo el mundo. No, calma, calma. No podemos llevar a esas personas a un hospital. Podrían contaminar a más gente. Primero, necesitamos aislarlas en un lugar seguro. Sí, eso es. ¿Tienen algún lugar para estas emergencias?
¿El estadio municipal? Janion, necesito que tomes las medidas necesarias para preparar el estadio.
Claro, gobernador.
Y tú, Sousa, quiero que te ocupes de trasladar a todas esas personas.
Sí, por supuesto, pero... Pero él es el experto. Voy a necesitar que me ayudes a coordinarlo todo.
No, el doctor Orenstein, de la CNN.
¿No eres de la CNN?
¿Yo? No, yo vine a ver a mi padre.
Fins aquí la sèrie La Setmana Estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sí, aquest dijous sortim de tapes. Perquè a l'Escala, el dijous, ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. Me llaparàs els dits.
Amb poc més de 2 gigas...
Inseparables, en Sergi i en Joan, dos espujarrats de la ràdio amb les seves històries i cabòries.
I ha arribat el moment de donar pas als impresentables, en Sergi Corral i en Joan Bruguer. Sergi, Joan, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, però no era el rentaplats, això.
És que nosaltres no arribem ni a dues gigues.
Però això que no arribes a dues gigues, que li dius? Algú, per exemple, allò de ets més curt que una escala de collir patates?
També.
També, no?
Podia ser. No l'havia escoltat mai, aquesta, però
no?
podia ser.
Això està bé, és més curt que una escala de collir patates. És interessant, perquè les patates, com tothom sap, és una escala a l'inrevés, subterrània.
Petit despiste en pensar que hi érem divendres, tu.
Oh, que bé, no?
No, fatal,
que bé,
perquè no, encara em quedo
un dia. Divendres, ja.
Sí, ja.
Divendres.
L'últim divendres i després ja comença, bueno,
tota
la parafernàlia de Setmana Santa.
Tota la penitència.
Tota la penitència, sí, senyor.
Però la Setmana Santa és una autèntica penitència.
Bueno, depenent de com te la vulguis agafar.
No, en general. És allò d'arribar un dia i sortir de casa i ja estan aquí... Començava la marabunta, abans, allò...
Ara sé per on
ja
vas.
Ja estan aquí...
Vol dir que la Setmana Santa seria una pretemporada, també, no? Seria un torneig d'estiu.
Però és molt intens. O sigui, és com un partit de pretemporada a hòsties, perquè el de cop i volta et veus torno 80.000 persones... Per on fa 4 dies només hi havia boles d'allà de l'oeste rodant pels carrers.
Exacte. I aquest any es preveu, és clar, perquè els destins que la gent tenia per anar als països...
Sí, però tu vols dir que la gent per Setmana Santa anava a l'altra punta del món mundial?
Per què penses que no es fa el Via Crucis?
Ah, no, això no es fa per altres coses.
No, per què no es fa el Via Crucis? El que feia de Jesús se n'anava de vacances.
Però a l'Aràbia Saudita.
Però precisament,
sí, però amb la guerra
precisament
no
la Setmana
anar,
Santa...
No? Vull dir que podria venir
no
per
deixa
Jesús.
De ser...
La culpa és d'en Trump. Si hagués envaït...
D'en Trump, exacte.
En comptes d'envair a Setmana Santa, hagués sigut el mes de deixo... Hagués començat un xic abans, doncs ja tindríem bien...
Però Setmana Santa ja és això. Jesús se'n va de vacances i després ressuscita, no?
Volia anar a la seva terra, Jesús. Els seus orígens, més o menys. Volia anar als seus orígens.
Ja està.
A veure d'on te va sortir.
D'on te va sortir.
I clar,
al final, mira, ni ell vacances ni nosaltres via crucis,
no, exacte.
Si avui te marxes en Joan, tu. Que ell sí que se'n va fora.
Sí,
se'n
sí,
va
sí,
viure
sí.
L'autèntica Setmana Santa.
Em vaig anar en el nuc, com ho diríem, això?
En el rovell de l'ou.
El rovell de l'ou
de la Setmana Santa.
De la Setmana Santa.
A veure, on vas?
Andalusia.
Home, allà processons a dojo, però d'aquelles,
sí.
A més, amb mantellina,
Amb mantellina, sí, amb mantellina sí. I els cucurutxos aquells, sí. Que és el com del Cucus Clan, però d'allò...
Mira, parlant de cucurutxos, el primer que vaig fer a la processó de Verges va ser
posar-te un cucurutxo.
Un vestit de vesta, que es diuen els vestes,
i
vaig posar un cucurutxo.
A mi em fan jullo, els cucurutxos aquests.
Estava molt bé perquè anaves veient... Jo veia algú de l'escala i els anava dient el nom. Què fan aquí els d'això? Es quedaven allà així mirant.
Home, és que Joan, quina por.
Em
passa una vista pel costat i et digui el nom.
Home, esclar, veia gent de l'escala i m'acostava així, anava a Montsíria,
sí.
I m'acostava... Què fas tu aquí, no, fulano de tal? Què fas tu aquí?
Què et faran fer? Et faran anar a les processons, Joan?
Home...
A les madrugades i aquestes coses rares...
Jo penso que la primera vegada que vaig anar a Andalusia... Amb el que ara és la meva dona, que aquella època no era, amb el meu cunyat, varen marxar un dijous en cotxe, ara no, perquè vaig amb Ava, l'edat pesa.
No arribarà.
No arribaràs amb Ava.
No arribarà, jo tinc clar que no arriba.
Ja marxes amb prou temps.
El Via Crucis el faré a la Via del Dret.
Ves marxant ja, Joan. No esperis, la setmana vinent.
No.
Demà, si vols, ja et faig jo el rentaplats, vull dir, ves marxant,
Bueno, si m'ho feu,
sí. Agafa les maletes i adéu.
No paris fins a Perpinyà.
No, a l'altra banda, no, cap a Perpinyà no tiris, tira cap a baix.
Si vas cap a Perpinyà, segur que no arribes.
Doncs la primera vegada que vaig arribar, arribo tot el vespre, imagina-ho, arribar al vespre, i esclar, ja de seguida veus que era un dijous, el vespre aquell que hi ha moviment, i allà és que teníem la cosina... la meva dona i el que també era encara el seu home, que sempre han anat junts quan anem allà, sempre anem a casa seu i tot això, I, bueno, i ja els veiem allà. Bueno, venim cap aquí. I allà no es tanca.
No es tanca el què?
No es tanca res. Els bars tots estan oberts les 24 hores.
Carai, i no poden gaudir, la gent que treballa, no poden gaudir de la processó?
Es veu que no. Suposo que mira, els bars plens, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè allà surt molta gent al carrer. I molt bé, jo arribo tan allà, cansat del viatge, perquè, esclar, t'anaves tornant amb el cotxe, cansat del viatge allà, veus tota la processó, arribo l'endemà, que te'n vas a dormir, quasi que no podia ser. I després imagineu-se que has d'anar a veure la família, i per part del meu sogre són 300 germans, per part de la meva sogra són 400. Llavors imagines anar casa per casa, allà que no t'aguantes dret, allà fer cops de cap.
Hola.
Allà...
Home, I quina impressió devies fer.
I això va ser la teva presentació en societat.
En societat, va ser horrible.
La presentació...
Va ser horrible.
Bueno, mira, tan malament no ho devies fer, no? Perquè si encara formes part de la família...
Sí, sí, sí. Exacte. Me van perdonar.
Te van perdonar, t'avant.
Perquè després...
No el van crucificar,
no,
eh?
No,
després, aquell mateix any, això era el Sant Marc Santi Vaginari per la fèria, que van haver...
Sí.
La fèria és la fèria d'allà del poble aquest, uh-huh. Que, poble que es diu Aral, que està a 40 quilòmetres de Sevilla, com d'aquí, com de l'escala Girona, diguem, més o menys. Una uh-huh. Però ja és en línia recta, hi ha una autovia, tot és en línia recta. I vaig anar per la fèria, i bueno, també és impressionant. També. És impressionant.
Però anem, ara el plànic, o sigui, tu vas ja amb allà com si anessis un viatge de l'Inserso, tenen el plànic muntat?
No, suposo. Jo sé que has d'anar, i de veure les processons d'allà, i després també has d'anar a Sevilla, capital.
Ah, vas a Sevilla, també.
I no et fan cap trampa, no t'han liat a participar res, o sigui, no tenen cap sorpresa feta.
No portaràs cap imatge.
De ja que no tens el via crucis allà, ODT, 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 i...
Home, penso que allà ja hi ha un fotiment de gent allà que...
Bueno.
A més, allà les imatges es porten a pes, oi?
Sí, a costaleros, que se porten a...
Sí, sí, sí. Home,
que el d'allò, que veus que van com van sortint allò, a tots suats i tot això. Bueno, i a més, ara han posat a Sevilla... Tenen llocs, centres que hi han fisioterapeutes i tot per
la verge.
Per
la verge si cau, no?
Bueno,
portar-la a fisioterapia.
Pensa que ja porten un mes ensejant cada dia, ja, amb una imatge, no amb les imatges, sinó que ja tenen...
Però què has d'assejar si només han de caminar?
Sí, però bueno.
Poc que diuen per res, no, les persones que porten
no, van
les
caminant.
Imatges?
El que va davant és el capatàs, que diu que com aixeca, toca com una espècie de picaport, picaporte, diu, al cielo con ella, venga mis valientes, izquierda adelante, derecha atrás, así se lleva la Virgen de los Dolores, brum, brum, brum.
Ah, perquè fan els passos iguals.
I suposo que davant deuen anar les forces vives, no?
Sí, 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 sí.
O sigui, que va,
el Guàrdia Civil,
l'alcalde...
El capellà,
el bisbe...
El capellà hi ha de ser, perquè si
sí,
no...
Sí, clar, si no, home, però juguen a casa seva. Juguen a casa.
Però
no. Pensa que no surt només una imatge.
No, home, no.
En surten diverses.
Moltes.
En surten diverses, vull dir que no van a totes. El que sí que cada imatge... Bueno, totes les imatges tenen la seva banda. Que allà les bandes així d'allà fan el seu agost, perquè no paren, perquè potser una banda d'un poble se'n va a un altre poble, també, i, bueno, és la gira, no?, el mundial de les bandes. I, doncs, fan això, cada imatge porta la seva banda, una surt per una banda, l'altra per una altra, intenten no trobar-se, perquè a vegades hi ha hagut...
Hi ha hagut hòsties,
Hi ha hagut hòsties, per veure què passa.
No van una imatge darrere l'altra en processó.
No.
Ah.
Surt, per exemple, la Dolorosa,
sí.
I aquella Dolors té el seu recorregut. Vale. A la vegada que surt, no sé, el Sant Enterrament no, perquè es fa el dissabte, el dijous.
Llavors està
surt
tot
un altre,
el
Natzarè, que surt i també fa un altre recorregut.
Uh-huh.
Per exemple, a Sevilla, com que n'hi ha tantes, Sevilla, el diumenge que es comença la Borriquilla. La Borriquilla és la imatge que va Jesús a dalt d'un burro, allà amb la palma. I allò surt el diumenge.
Ah, vale, i després, ara ja t'entenc.
La Borriquilla.
Clar, el diumenge de Rams.
La Borriquilla.
El diumenge de Rams surt aquesta imatge.
Sí, sí.
I això després... és quan a Verges canten Hosanna, fill de David. No?
Hosanna,
mítala, se la sap.
Fill de David, Hosanna, el nostre ungit. No. Això aquesta la canten el dia del ram i pas la canten el ram el dia de la processó.
Home, i tant.
L'ensaig general es fa el dia del ram, a Verges, això de cantar aquesta cançó. I després en el dia de la processó, a la imatge del ram. Doncs allà, a Sevilla, pensa que comença el diumenge I cada dia hi ha imatges que surten pel carrer, a Sevilla capital, eh? Els altres pobles no, ja es concentra més el que seria el dijous, divendres...
És curiós, això que no es poden trobar perquè la rivalitat, això és...
Hi ha imatges que es troben...
Però això deu ser un xou, pel trànsit.
Home, imagina't, si a Barcelona es queixen perquè cada fin dels hi fan una marató o una cursa o el que sigui...
Imagina't el que és allà...
Aquí, tota la Setmana Santa, no pots agafar el cotxe perquè està ple de cristos i verges allà passejant-se.
Està ple de cristos...
Imagina't el que és allà... Imagina't que és allà la madrugada, que és la nit del dijous al divendres, el que és la madrugada, allà a Sevilla i als altres pobles, que allò està així. I sobretot la Macarena, el Cristo de los Gitanos, aquests que, bueno, que tenen tanta devoció, allò és impressionant. Jo alguna vegada que he vist, me sol mirar el Canal Surt per veure...
Per veure l'escom d'allò.
Bueno, ara, el complicat allà és entrar i sortir les imatges, perquè hi ha imatges que toquen a dalt i les han d'entrar de genolls.
Mare meva!
Van de genolls, els van entrant, eh?
Bueno, Joan, volem una crònica del teu periple per Andalusia.
I tant.
Si hi arribes, si el tren t'hi deixa. Primer,
si arribes, si arribes.
Això és el més important.
Si el tren t'hi deixa, primer de tot. I el que sigui, fes, integra't a la processó.
Ja m'interessa.